bon dia, companys, amics i col·legues. Primer de tot, disculpes i un agraïment als meus companys de la Biblioteca de la Universitat de Girona. Disculpes perquè sentiran per enèsima vegada això que explicarem, que a més ho coneixen, i agraïment perquè el que explicarem evidentment s'ha fet amb la seva participació. No és pas qüestió de ni de dues ni de tres o quatre persones, sinó de tot el servei. Hi ha fons especials de les biblioteques de campus. Disculpeu també perquè jo tindré tendència a posar exemples i parlar dels fons que estan a la Biblioteca Barri Vell, que no treballo, i també perquè en el processament d'aquests fons hi participa totes les seccions de la biblioteca, el projecte, la secció informàtica, el processament tècnic. D'acord, anem a començar. Ens partirem la feina, jo i la Laura, i ho explicaré, per dir-ho així, el que són els fons especials i com ens arriben, i ella farà la part més difícil, que és explicar el que hem fet i com ho fem. La teoria sempre és més senzilla. Diré primer de tot que això dels fons especials va començar fa molts anys, va començar abans fins i tot que qualsevol de nosaltres treballéssim a la Universitat de Girona, i fins i tot abans que la Universitat de Girona fos la Universitat de Girona. De fet, el primer fons va arribar a finals dels anys 70, va ser el fons Bertran, uns camins molt complexos, i després, als finals dels anys 80, va arribar el fons Vicenç Vives, el que era el Col·legi Universitari de Girona, que depenia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Però nosaltres establim una mica com a data fundacional el sentit que vam començar a treballar sistemàticament aquest fons a principis dels anys 90, amb el fons de Josep Ferrer i Mora. Des de llavors ens han anat arribant diferents fons i creiem que hem aconseguit establir un procediment més o menys normalitzat. Ja sabeu, a la biblioteca som ionquis de la normalització, és una cosa que ens agrada molt, facilita molt la feina, i tenim un procediment que agafa des de la mateixa adquisició del fons fins al processament i la difusió d'aquests. A hores d'ara tenim uns 30 fons, després la Laura ens ensenyarà la pàgina web, com a mi que els veureu tots, i el tractament dels fons especials s'ha convertit en un dels eixos d'actuació importants de la biblioteca. Per què? Per moltes raons, més enllà del seu valor, després en parlarem, no? Permeten que la universitat, i també quedem així, el país incrementi el seu patrimoni i el preservi. També és evident, això és una ocasió immillorable de projecció de la biblioteca i de la universitat, i també perquè és un terreny ideal, no, pel treball conjunt amb l'àmbit acadèmic, un terreny que ens dona certa autonomia, i també un terreny per la innovació en els procediments. També cal dir que en els darrers anys, per canvis en el canvi constant que tenim les biblioteques, i també un d'elles és que s'ha reduït molt les adquisicions de novetats, això allibera recursos que s'han pogut dedicar més intensament al tractament dels fons especials. Pel que fa a la definició, aquesta que veieu aquí és la que tenim amb unes pautes d'acceptació i tractament dels donatius, però jo volia insistir en un terme que és el valor. Pel que fa a la terminologia, alguns trobareu una mica lleuger, això parlen de fons, de col·leccions, al final nosaltres gairebé sempre parlem de fons, perquè tots els fons inclouen una biblioteca personal. Hi ha alguna excepció, tenim un fons que sigui un fons clàssic d'una entitat, que és el fons del grup de recerca i acció sobre minories culturals, que és una entitat antiracista que va sortir als anys 80 arrel de la polèmica que no es deixava accedir immigrants a les escoles d'adults a Santa Coloma. Va sortir una entitat que han anat dirigint professors de la universitat, i això seria un fons arxivístic clàssic, no? Les seves memòries, els seus contes. Però la major part del fons estan constituïts per biblioteques personals i inclouen molts d'ells documentació manuscrita de diferent tipus. Nosaltres creiem, o se'ns fa molt difícil separar una cosa de l'altra, creiem que tant la biblioteca com aquests documents manuscrits deriven de l'activitat d'aquestes persones. Això, si deixeu fer servir un... Evidentment, faré servir l'exemple que sustenta més aquesta opció. Tenim el fons de Joan Ferrater, crític literari, poeta, traductor, però a ell li agradava definir-se a si mateix, volia ser recordat com a lector. Per tant, seria realment difícil separar la seva vida personal, el que llegia, el que criticava, el que notava, de la seva correspondència, dels seus manuscrits. Per què creiem que són especials aquests fons? Creiem que són especials perquè creiem i volem que tinguin valor per la universitat. Això per nosaltres és un enfoc que intentem mantenir sempre. Aquests fons, nosaltres no. Arxiu, els tenim, els volem tenir perquè siguin útils per a la universitat, que siguin útils per millorar l'experiència de l'estudiant, que siguin utilitzats per la docència, que siguin utilitzats com a font per a la recerca, que se'n facin publicacions i que contribueixin a la projecció de la biblioteca i de la universitat. Per això els volem i per això els tenim. Destacaré uns quants fons, després els veureu en la seva totalitat, i els he intentat, això un exercici que no l'havia fet així sistemàticament, de lligar-los també amb àmbits de docència i de recerca a la universitat. I dius, ostres, a hores d'ara, en algun àmbit, Déu-n'hi-do, fa cert boig, no? Ja us he dit que tots inclouen biblioteques personals, per exemple, en l'àmbit de filosofia tenim la correspondència de Ferrater Mora, de Raymond Pànica, aquest any se celebra l'any Pànica, per cert. Tenim els manuscrits de les seves obres. D'història tenim un conjunt de fons que està molt bé perquè inclou, diguéssim, els grans noms de la historiografia catalana, amb una, no?, una vinculació també de mestres, deixebles. I destacaríem, per exemple, a Vicenç Vives, a part de la biblioteca, tenim els apunts que feia servir per donar classes a la Universitat de Barcelona. En l'àmbit de llengua i literatura, Bertrana, que l'any passat van celebrar l'any, que tenim els manuscrits de les seves obres, els manuscrits de les conferències de l'Aurora Bertrana, tenim correspondència, tenim un conjunt impressionant de un recull d'articles de la premsa de Prudenci Bertrana, que era un home que no sé si feia alguna cosa més que escriure, té milers, i bueno, de Modest Prats, l'hispanista Robert Ryan Tate, en Manuel Brunet també tenim la correspondència, escriptor i periodista, Tom Sharp, també tenim els manuscrits de les seves obres, i Joan Ferrater, que és el darrer ingrés en aquest àmbit. En l'àmbit de l'educació, podríem destacar el Fons per la Història de l'Educació, que està format a partir del fons antic de la Biblioteca Normal, que va ser creada el 1914, aquesta biblioteca s'ha preservat, i aquí, sobretot gràcies a la intervenció com a mitjancer de Montmarquès, s'hi han afegit una gran quantitat de fons de mestres, pedagogs, inspectors, i és un fons molt ric, això, per la història de l'escola, de l'ensenyament Catalunya. També hi ha el fons relacionat amb la recerca de Montmarquès sobre l'exili dels mestres republicans. Ara passarem a les biblioteques vinculades. La diferència de fons especials i biblioteques vinculades seria la titularitat i la localització d'aquests fons o col·leccions. Són fons que no són de la universitat, són d'altres entitats, algunes d'elles participades per la ciutat de Girona, i no estan localitzant el recinte del campus de la universitat. Diríeu, bueno, i com és que us sobra temps, que us dediqueu a tractar fons que no són de la universitat? No ens sobra temps, però abans en Joan m'agrada molt apuntar de seguida, ha parlat això de que no tenim límit. No tenim límit, ens agrada i potser em fico en coses que no em tocaria, però jo crec que si es va crear una ciutat de Girona, com la de Lleida o la de Virgili, és per aquesta vocació, per aquesta missió de contribuir a l'entorn d'alguna manera. I a nosaltres, a més, ens agrada molt, ens agrada treballar a Girona, ens agrada treballar on sigui, a Roses, a l'Escala, a Palafrugell. Amb aquestes biblioteques vinculades el que fem és integrar el seu catàleg en el catàleg de la Universitat de Girona, a través d'ell el catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya. Aquesta col·laboració es pot fer directament amb personal nostre o assessorant personal contractat per aquesta entitat. S'estableix també el tipus d'accés a aquestes col·leccions que tindran els membres de la comunitat universitària, i a vegades s'han establert projectes de col·laboració en l'àmbit de la digitalització de documents, de difusió del fons. Faig una mica repassada d'aquests fons de biblioteques vinculades, una mica per ordre cronològic: Fundació Josep Pla, Palafrugell, que és la biblioteca personal de l'escriptor, una biblioteca especialitzada. Aquí a Girona tenim el fons del Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat, el fons a Palamós, relacionat amb la pesca i el mar, el fons Quantiós, que va implicar gran recull de recursos, Diputació de Girona, Caixa de Girona, Caixa Universitat, de la Biblioteca Diocesana del Seminari, per representar només aquesta actuació un increment de 30.000 registres bibliogràfics al nostre catàleg i al catàleg col·lectiu. El fons de l'Institut Català de Recerca de Patrimoni Cultural, que té la seu a la Pia Almoina, i l'última biblioteca vinculada que s'està treballant en aquests moments és el de el Jardí Botànic Marimor, que és una biblioteca especialitzada en botànica. Ben aviat sentireu notícies sobre altres actuacions a Girona i altres llocs de les comarques en l'àmbit de les biblioteques vinculades. Sobre l'adquisició, com arriben aquests fons a la biblioteca de la universitat? Arriben sempre per donació i en algun cas cessió. No adquirim fons. I tenim uns criteris per acceptar o canalitzar aquests fons. I direu, ostres, necessitem uns criteris que són xulos, no? Direu que no. Jo no sé si, suposo que una mica us heu passat a les altres biblioteques. Nosaltres no exigero, i podria dir que hi ha èpoques que ja setmanalment rebrem una oferta de donació. Una mica bé pel col·lectiu amb el qual treballem, professors i estudiants, sobretot professors. Una generació que alguns han aplegat biblioteques espectaculars. Patim perquè aviat es jubilarà un especialista en literatura del barroc que viu a Salt i penso que té 50 més llibres. Jo que no el veig, m'amago. I això passa, no? Que acaba que un professor es jubila, es separa, o, perdoneu-me, traspassa, doncs sol venir a la biblioteca al cap de poc. I a part també rebem, suposo, perquè hem anat recollint aquests fons i perquè la gent, no, la biblioteca tenen el fons Bertrana, doncs rebem també ofertes externes. I evidentment això hi havíem de posar una mica de criteri, i el 2007 vam aprovar una sèrie de pautes per acceptar aquests fons. No em faré tampoc el xulo, a vegades ens hem de menjar amb patates, perquè quan també un senyor amb un fons i de cognom es diu Nadal, per exemple, els criteris, doncs, està molt bé, no? Ara estem una mica per resumir-ho, estem relaborant aquests criteris, i al final podríem resumir-los en tres eixos. Un és l'adequació, que siguin fons adequats per a una universitària, en quant a nivell, en quant a actualitat, quan a conservació, lligats als estudis i a la recerca que es fa a la universitat i no es pugui fer un altre. L'altre seria la disponibilitat, i amb això hem evolucionat, i a vegades abans només miràvem aquest llibre, el tenim o no el tenim a la Universitat de Girona, i ara que estem un catàleg consorciat, també un criteri és si es té o no en el catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya, bé que ho fem servir a les revisions del nostre propi fons, no? I el que hem d'introduir, sí o sí, per força, és el criteri de sostenibilitat. Perquè, evidentment, un fons pot ser molt interessant, però tots sabeu les limitacions que té i el cost que té l'espai, el cost que té el processament, i això a vegades ho has d'explicar perquè la gent no n'és conscient, a vegades se'ns enfad, no voleu això, si és tan important, sí, però costa el que costa. I una mica lligant amb això, i aquí acabaré la meva part, pel que fa a l'adquisició, nosaltres fem un revés que semblaria lògic, no? Semblaria que el que es tracta és d'abreujar i simplificar els tràmits. Nosaltres fem el contrari. Quan rebem una donació, tenim un, també un procediment de tràmit que implica molts de passos. Exigim que hi hagi un padrí institucional orgànic i personal, hi hagi un departament, un institut, una càtedra que es faci responsable, un professor que actuï també com a supervisor d'aquest fons, exigim que hi hagi una, un vistiplau d'aquesta unitat, que passi per la comissió de biblioteca, pel servei d'economia, si és d'un volum molt important pel Consell Social. I per què ho fem això? Ho fem perquè volem que aquests fons, per dir-ho així, s'incrustin a la institució. No volem que el tractament d'aquests fons sigui un afer només de la biblioteca, no volem quedar només relegats a un paper de preservació, que és molt important, però no volem només això, volem que aquests fons s'utilitzin i es coneguin. I per això el que fem és utilitzar el procés d'adquisició com una via que serveixi ja des del principi per cercar recursos, per estimular l'ús d'aquests fons i per també fer que aquests fons ja es projectin primer de tot dins la mateixa institució i després a fora. Per posar-vos un exemple, tenim el fons de Joan Ferreter, doncs, això ha arribat via el Departament de Filologia, va arribar l'any passat, doncs, conjuntament amb el Departament s'ha buscat recursos a dins i a fora de la universitat, això ens ha permès poder instal·lar aquest fons en un espai, poder adquirir armaris compactes, i també el Departament, ja aquest estiu, organitza un curs d'estiu que serà periòdic anual amb el nom de Joan Ferreter al voltant de la teoria i la crítica literària. És una mica l'objectiu que busquem, no? Que es col·labori amb el tractament d'aquest fons i que això tingui una utilitat i una rendibilitat. Dit això, li deixo la paraula a Laura, que us parlarà més del processament.
Hola. Doncs la part del processament, us parlaré de la catalogació, el tractament arxivístic pels casos que tenim arxius personals que venen juntament amb la biblioteca, la digitalització i després també farem una pinzellada sobre com tractem la difusió. Bé, la catalogació, pel que fa a les biblioteques personals, els llibres, fàcil, cataloguem cada llibre, es cataloguen al catàleg local, el de l'UDG i el PUC. Quan hi ha fons documentals, el que fem és que fem un registre pel que és el conjunt, perquè tingui visibilitat també i es pugui cercar conjuntament amb la biblioteca personal. O sigui, fem una cerca pel fons i recuperarem tant el registre aquest genèric del fons documental com els llibres i podem saber tot el que tenim. Assignem ubicacions específiques o si estan repartits en diverses ubicacions o van en una de les sales generals, posem notes públiques que identifiquin els exemplars conforme formen part d'un fons especial. Assignem en els registres bibliogràfics una nota a l'exemplar, que és la que ens permet recuperar tot el fons conjuntament, i és la mateixa cerca després que utilitzem amagada des del portal, per si algú vol consultar de què està format el fons, doncs l'enllaç aquest ho poden recuperar. Després, si disposem d'inventaris, perquè hi ha fons d'arxiu, si hi ha reproduccions digitals de quan s'han fet els actes de donació, que els enregistrem i els publiquem en el repositori, i després també la base de dades dedicatòries, que és un producte que fem a partir de la recollida de les dedicatòries, els llibres que porten dedicatòries, que nosaltres ho considerem molt important perquè ens permet reconstruir la xarxa de relacions del personatge protagonista d'aquest fons. No? I moltes vegades, a partir d'aquestes dedicatòries, trobem relacions dins dels mateixos fons. No? Dedicatòries de Joan Reglà cap a Vicenç Vives, i clar, això permet establir relacions dins dels nostres mateixos fons. No? També dins de la catalogació trobaríem el tractament físic. Intentem, amb els anys que hem après, a fer mínima intervenció possible en els exemplars. Després ensenyaré una diapositiva. Al principi enganxàvem codis de barres, teixells, i ens un dia ens vam adonar que això era com una barbaritat, una carnisseria, i vam dir que no s'ha acabat, i mínima incidència. Després enganxem uns exlibris, que si veieu la capçalera de les diapositives, això serien aquests exlibris, que ens permeten identificar ràpidament els llibres i també és la nostra imatge de marca dels fons especials UDG. És una cosa que és molt visual i ens permet que ràpidament s'identifiqui els fons especials. No? Després també s'assignen els criteris de préstec o exclusió de préstec que pertoqui. No? Per exemple, el Ferreter hi haurà una part que estarà exclosa de préstec i tancada en una sala, i hi ha una part que per voluntat expressa de l'abonant estarà a sala general i se'n farà un ús, perquè ella volia que aquests documents fossin utilitzats. Això que us comentava, al principi posàvem codis de barres, teixells, i després vam concebre aquestes faixes que ens permet incloure la mateixa informació que posaríem enganxada, però sense fer cap mena d'intervenció en el document. No? A més, com que no té cap mena de sentit utilitzar codis de barres, perquè això no sortirà en préstec, en els casos que són exclosos, assignem codis de barres ficticis i s'apunten simplement a la faixa i ja està. Quan tenim un fons que inclou documentació d'arxiu personal de la persona, inspirant-nos en el missatger i en la NODAC, fem un inventari, intentem en aquest inventari que el pugui fer amb un becari de departament, algú especialitzat, que conegui l'àmbit i el personatge, si pot ser. Per exemple, al centre, en el fons aquest del GRAM que comentava en Jaume, doncs vam tenir la sort de tenir una becària d'aquest departament que va fer una molt bona feina. I aquest inventari, precisament després, és el full de ruta que s'utilitza per la digitalització. La digitalització. Doncs la digitalització implica molta feina perquè s'ha de gestionar tots els permisos per poder publicar després la documentació obert, perquè si no s'obtenen, si per exemple són correspondències o altres tipus de documents, que clar, nosaltres en els documents de cessió o de donació ja hi incloem una clàusula, no? Però clar, la clàusula és de la persona que t'ho dona o dels seus hereus, però si hi ha correspondència, clar, aquí hi ha implicades dues persones i moltes vegades els permisos del corresponent, de l'altre corresponent, doncs tot això s'ha de gestionar a part si no es pot, si no després no es pot publicar en obert. No? Després la digitalització, sempre que és possible, la fem externalitzada, en casos de donacions més petites, i si no hi ha prou recursos, doncs no ens queda més remei que fer-ho des de projectes mateix. Fem còpies de preservació, que estan en un servidor de preservació, i després les còpies de difusió, que són les que es publiquen després en el web i que la gent es pot descarregar. No? Tota aquesta feina de digitalització es publica en el repositori d'Ius i Fons Especials, aquí teniu l'adreça si voleu consultar-ho després, i després de tot allò que està disponible en obert, es publica també la Memòria Digital de Catalunya, on també contribuïm. Després em sembla, si no m'equivoco, Brigitte, que també hi ha altres repositoris que recolecten... No?
I es poden anar.
Sí. I Europeana també? Després tota la part de difusió i comunicació, que no fa molt, no? Que la treballem així més intensament, clar, ens vam adonar que tot el processament d'aquests fons comporta molta feina, molts recursos, i si després tot això no s'utilitza, clar, és una llàstima, perquè tota aquesta feina pràcticament podríem dir que no serveix de gaire res. Aleshores, ens hem posat també a pautar més la difusió i comunicació per promoure l'ús. Primer tenim un portal de fons especials, que ara us l'ensenyaré, el concebem com un punt d'accés centralitzat a tots els recursos i tota la informació relacionada amb cada donatiu. No? Després, a través d'aquell registre que us deia de quan tenim documentació, arxius, que fem un registre genèric en el CUC, això després se li dona visibilitat a través de l'altre portal, que és el Col·leccions Especials de les Biblioteques de Catalunya, que és un portal que promouem entre el Consorci de Biblioteques Universitàries, el CSUC, i la Biblioteca de Catalunya. Després parlarem d'accions de difusió, de comunicació, i de com incrustem en la docència els fons especials també per potenciar l'ús. Aquest seria el portal. Fem aquesta separació entre fons documentals, biblioteques personals i col·leccions temàtiques, que també seria una mica en la línia del que comentàveu des de l'arxiu, no? Col·leccions que no neixen de l'exercici d'una activitat, d'una persona o d'una institució, sinó que més aviat són al voltant d'una temàtica, no? A vegades es barreja una mica, com en el cas de Salomó Marquès, però més o menys seguiríem aquesta pauta, no? En aquest portal podeu veure que es fa el text de presentació, tots els enllaços, el correu electrònic genèric, les pautes que tenim d'acceptació de donatius, que és aquestes que estem revisant ara, i després les condicions de consulta i formularis de consulta. I aquí podeu veure els fons que tenim i les col·leccions temàtiques. Una de les pàgines, per exemple, Bertrana, clar, cada fons és un món i, per tant, més o menys l'estructura de pestanyes es manté, però hi hauria variacions en el contingut i en el nombre de pestanyes i quines són, no? Però la de fons, bibliografia, enllaços, biografia dels personatges, sempre hi són, no? Val. Pel que fa a la difusió i la comunicació, les accions de comunicació que es porten a terme són tota la relació amb mitjans de comunicació, notes de premsa quan hi ha algun acte, tot això. Notícies que publiquem al web de l'ONG de la biblioteca, procurem fer difusió, doncs s'ha acabat el procés de catalogació d'aquest donatiu o ens han donat tal fons, i procurem anar fent notícies perquè la gent tingui present que tenim aquests fons, no? Tota la difusió que es realitza per les xarxes socials, per Twitter i per Facebook. Per exemple, ara mateix s'han fet tuits d'aquesta jornada que estem fent, i després tota la relació amb els donants, que no s'acaba en el moment que es formalitzen els tràmits, sinó que procurem mantenir contacte i anar tenint contacte amb ells, no? Els actes de difusió, ho separem, una comunicació de difusió, serien a tots els actes de donació o presentació de fons, exposicions bibliogràfiques que es realitzen amb motiu, doncs, per exemple, ara quan es faci aquest curs sobre Joan Ferreter, que deia en Jaume, o quan hi ha un d'aquests actes de donació, quan hi ha una efemèride, una commemoració, doncs procurem fer aquestes exposicions també per potenciar la consulta. També s'han començat a realitzar vídeos de presentació de cada fons a YouTube, perquè la gent tingui com una pinzellada. Hem provat, aprofitant l'any Bertrana, de fer visites guiades. Moltes vegades la universitat es veu com un lloc inaccessible, la gent li costa, i no només perquè sigui allà dalt de la muntanya, a Rivell o Montilivi, que també és una muntanya, a la gent li costa com venir, no? Es pensen que avui no, la universitat no és per tothom, no? I clar, que aquests fons són de tota la ciutadania, ens interessa molt. Vam provar de fer unes visites guiades al fons Bertrana, que han funcionat molt bé, i amb això tenim l'esperança, i intentarem programar més visites, que la gent s'animi a venir i es faci aquests fons també seus, no? També hem editat material promocional, que són fons de llibre dels fons especials, pòsters també dels exlibris i un roll-up, que avui no hem portat, no hi he pensat, però també un roll-up de fons especials que quan anem a congressos o jornades intentem portar-lo, no? Com us deia, els enregistraments que es fan de tots els actes i relacionats amb els fons es publiquen a Digimèdia i es poden tornar a veure en qualsevol moment. Intentem participar en jornades i congressos també per promoure la feina que fem. Participem sempre que tenim oportunitat en commemoracions, com per exemple l'any passat l'any Bertrana, aquest any any Pàniker, i sempre estem oberts a col·laborar amb altres institucions i sessions de materials per exposicions o qualsevol projecte de digitalització conjunt o el que sigui, no? També la part d'incrustació en la docència, com ho fem això? Doncs cedim tant materials per les classes com espais de la biblioteca, perquè vinguin a la biblioteca físicament. També tenim projectes de col·laboració i innovació docent, que ara us ensenyarem un dels projectes, i intentem que aquests fons especials siguin font per a la realització de treballs de final de grau, de final de màster, perquè s'utilitzin per la recerca. Tenim aquest exemple del projecte d'innovació docent, no? Transcriu, que ara el teníem una mica en stand-by i de cara al curs vinent ens hi tornem a posar, que és un projecte per transcriure unes actes notarials que teníem a la biblioteca, no se'n havia fet ús, i des de projectes vam tenir la idea de dir nosaltres podem processar-los fins a un cert punt, però necessitem experts en la matèria que siguin els que facin la datació, la transcripció, i per tant es fa aquesta col·laboració, serveix com a pràctiques docents, i tot es realitza dins d'una mateixa plataforma on els alumnes fan la pràctica, el professor els hi corregeix, i després això ja queda aquesta informació publicada un cop està validada pel professor. No? Per tant, a la capçalera, un altre projecte, és un dels últims que hem fet, vam trobar un buit d'informació pel que fa a la producció periodística tant d'Aurora com de Prudència Bertrana, i aprofitant que tots els projectes de digitalització que s'han fet en els darrers anys i que hi ha molta premsa històrica digitalitzada, doncs vam desenvolupar una eina per recopilar totes les referències i sempre que ha estat possible hem donat accés al text complet dels articles, no? I és una eina que és cercable. I estem molt contents perquè més o menys ara ja portem 150 articles de l'Aurora recollits i, tal com deia en Jaume, en Prudència era molt productiu, uns 1.450 articles. I tota aquesta feina és un projecte molt transversal i ha intervingut molta gent de la biblioteca, i perquè a més Bertrana és un dels fons que la gent li té més carinyo, un dels primers, i tothom s'hi va implicar molt. No? I a més, aquest projecte ja ha fet els primers fruits perquè ja s'ha utilitzat per un treball de recerca. I molt bé, moltes gràcies per la vostra atenció i estem a la vostra disposició per qualsevol pregunta o qualsevol col·laboració.